a la 92.2 de la freqüència modulada, 12 i 5 minuts. Ja sabem, ultimant els convidats que ens acompanyaran en aquesta jornada d'avui, dimecres 6 de novembre, amb dues horetes de programa que tenim per davant per tal d'apropar-los molts temes. Com no pot ser d'altra forma, tenint en compte que ja estem en aquesta setmana electoral, parlarem i tindrem a diferents convidats polítics que, al igual que la resta de setmanes anteriors, ens estan fent companyia avui. Tindrem des de Vox al cap de llista al Congrés, Alberto Azarta, i també des de Ciudadanos ens visitarà Sandra Llúria. Doncs a més dos estarem avui, però tindrem temps per a parlar d'altres assumptes, per exemple, de tradicions. Ja sabem vostès que en dimecres parlem de tradicions i en aquest cas, i tot i que ho vam parlar fa uns dies, anem a quedar-nos en una de les dades importants d'aquestes jornades Mengem a Vila-real, Olla de la Plana. Per què? Perquè avui és aquesta jornada d'olla popular. A partir de les 6:30, 7 aproximadament, començaran els cuiners de l'Associació Gastronòmica de Vila-real i també la resta d'establiments que participen en aquestes jornades gastronòmiques a servir i a preparar aquesta olla que, per un preu molt mòdic, 1 euro, dona la possibilitat de col·laborar amb una entitat social, de tastar la olla i de portar-se aquesta cassoleta de fang cap a casa. Doncs estarem amb Ximo Abril des de l'Associació Gastronòmica per tal de que ens doni detalls d'aquesta jornada, els quilos d'ingredients que han ficat perquè ja està mitja manit, seria impossible preparar-ho tot aquesta vesprada a partir de les 7, així que ja tenen feina avançada i adelantada, així que ens ho contarà ahir d'ací una estona. I també avui parlarem amb la gent de la Fundació Novartis. En aquest cas tindrem la seva directora, a Maria Raimund, perquè aquest divendres es fa entrega dels guardons de la 6a edició dels Premis Globalis, amb un premi Trajectòria, un primer premi, dos accèssits i també els premis Impulso, en aquest cas a càrrec de l'Ajuntament. I aquesta jornada d'entrega de premis es completa amb dues ponències. Així que ens donarà la responsable de Fundació Globalis més detalls al voltant d'aquest esdeveniment. Així que tot això, com sempre, repàs d'actualitat provincial i local, és el que tindrem en aquesta jornada en la que anem a pegar, com sempre, una visteta al que ens depara la meteorologia. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Doncs bé, mirem, aquesta previsió meteorològica per avui, han baixat una miqueta els termòmetres. Estem en 21 de mínima, de màxima, perdó, 12 de mínima. Demà la situació, doncs, més o menys igual, l'únic que apareix un element que avui no està, la pluja. Demà pot aparèixer, especialment a la segona part del dia, a partir de migdia, una opció del 65% d'opció a pluja. Així que no sabem si es complirà o no es complirà, però la possibilitat està, així que per si un cas, un paraigües al costat o a prop. Aquesta és la previsió meteorològica. Avui, com dèiem, els clars, termòmetres entre 12 de mínima, 21 de màxima, no hi ha opció de pluges, sí demà, i de cara al cap de setmana, doncs, la cosa igual. Pot baixar més el mercuri el diumenge, tant màximes com mínimes, i també diumenge i dissabte de vesprada s'espera que puga ploure. Així que, repassat també aquest apunt meteorològic, anem a mirar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter. Cause I don't care when I'm with my baby,
yeah. All the bad things disappear. Doncs obrim Twitter, en aquest cas un dels temes que apareix com a destacat és Mi Pokémon Inicial, és una nova consola, sembla, una Nintendo Switch Lite Edition Cyanide Zamazenta, que no tinc ni idea de què és, però bé, és parlada i sol, sembla que la gent té ganes de consoles. Altre dels assumptes, en aquesta jornada es parla de Gran Hermano VIP, però en tenim altra, es parla de Jordània, d'un atac amb tres ferits. Segons sembla, no són espanyols, però sí hispanoparlants. Així que es parla d'això, no? Segons informacions confuses, també s'ha de dir que diversos turistes, entre ells diuen aquí, tres espanyols apunyalats en les runes de Yeraz a Jordània. Doncs aquesta és la situació que es coneix des de fa una hora aproximadament. No se sap l'estat en el que estan les víctimes, però és aquesta la informació. Com dèiem, no està clar si són espanyols o no, sí que parlarien la nostra llengua, però aquesta és la informació. Segons sembla, el Ministeri d'Exteriors fa escassos minuts, diu Onda Cero, que descarta que siguin espanyoles, així que aquesta és la informació. Suposem que s'aniran coneixent dades més concretes a mesura que avance la jornada. I també es parla en aquest cas d'una informació que ha publicat el diario.es, Rouco Varela, i los obispos ultras pressionen perquè la Iglesia haga una declaració política antes de les eleccions. Ja veurem, perquè fa unes setmanes també parlàvem amb un dels ponents de Conferències Blanques respecte al paper que havia tingut l'Església en la transició i si havien assumit el seu paper en la societat actual. Doncs bé, això afegeix una miqueta de carn a la brasa. També es parla de Rosa Díez, en aquest cas Casado, que ha fitxat a Rosa Díez per al seu acte central de la campanya a Barcelona. És una informació també del diario.es que es va conèixer ahir. I doncs la gent que està una miqueta sorpresa del canvi que està fent aquesta dona, Rosa Díez, per tots els partits polítics que ha anat passant. Doncs bé, aquesta és una de les notícies. I també es parla sota la etiqueta de Más de 11.000 de la situació climàtica. El Mundo, en aquest cas, era el que publicava una informació amb el títol Más de 11.000 científicos declaran la emergència climàtica. Doncs bé, aquesta és també una de les tendències, una de les situacions a les que no es pot donar durant més temps l'esquena, ja que els científics diuen tenen una obligació moral d'avisar amb claretat a la humanitat de qualsevol amenaça catastròfica. Així sembla, s'inicia un informe respecte al canvi climàtic que ha revisat la literatura científica dels últims 40 anys i ha tingut el recolzament de més d'11.000 investigadors d'arreu del món per a declarar l'emergència climàtica. A veure si realment arriba, no? a on toca, no? I els que més poder tenen per a canviar coses, doncs prenen mesures. També es parla de l'actriu Emma Stone, perquè avui està d'aniversari, en complís o en fa 31, així que la gent està aprofitant per a penjar les imatges de l'actriu i desitjar-li un bon aniversari. I també, per exemple, es parla de música, en aquest cas música i política. Vetusta Morla, han fet una entrevista també en el diario.es a Guille Galván, un dels integrants d'aquest grup, i diu que hay que ir a votar, aunque sea con la nariz tapada. Així que d'ell anirà, encara que igual no està molt satisfet en haver de passar de nou per les urnes. Doncs bé, aquests els assumptes tendencials a les xarxes socials. De seguida, més assumptes. Repàs polític a la 92.2.
Radio Villarreal y el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióCaixaRural.org.
Caixa Rural Vila-real, 100 anys amb tu. Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista vila-realenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com. Doce, 16 minuts, continuem en directe a la 92.2, repàs per l'actualitat i els assumptes que són a hores d'ara també d'interès polític amb Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui què tenim?
Pues bueno, avui tenim a un jugador de futbol, com és Pepe Reina, així molt conegut, que va posar en un tuit després del debat electoral que ara sí ho tenia clar i a més convençut, i al costat una bandera d'Espanya. Això li han atribuït que segurament vota a Vox. Ell no ho ha posat textualment, però com ho ha sigut un poc velat,
llegit, no?
Val? Sí. A tot això, pues, Rufián, que li encanta i entra a totes les embestides i a tot el que tu li poses una... deu d'estar contra els bous, però tu li poses una capa i
allà
a trompar. Li he contestat que més Enric Cantonada, Enric Cantonada és un futbolista històric, també com Pepe Reina, un bon futbolista, però té una peculiaritat, és un antisistema que protagonitza diverses protestes. Una d'elles era dir-li a la gent que traguera tots els fons dels bancs i així no faria quebrar el sistema. Cuidao,
Gordo.
Cuidao. Sí. I pues, Rufián diu que més Enric Cantonada i menys Pepe Reina.
Vale.
Tal qual, o sigui, li ha contestat. Una altra de les coses llamatives també ha sigut, seguint en el partit Vox, que Abascal ha anat a Dos Hermanes. Recordem que la població de Dos Hermanes està en Sevilla, és d'alguna manera la cuna del Partit Socialista, diuen, perquè d'allí és el pare de Felipe González. I ell diu que precisament ha anat allí per a derrocar la cuna del Partit Socialista i per a començar una nova era, tal qual. Paraules textuals. Una altra cosa també molt curiosa és que l'adoquí d'Albert Rivera s'està venent en Amazon.
Sí, de 7 euros, no? Crec que costava.
Sí, jo hi ha dos preus. Un de 17 o de 29,50, depèn de la plaça que ho hagin arrencat, serà més valiós o menys, no? És dir, bueno, almenys mos ha fet una sonrisa i...
Sí.
Una altra cosa que també volem abordar, és un poc més trist, lògicament, pues, perquè no ens ho esperàvem, almenys mos ha sorprès, pues, bueno, han eixit noves dates de l'empresa familiar dels Puig, que ens recorda un poc la pràctica que es feia a Urdangarín, i era que aprofitava la mateixa factura per a justificar diverses vegades el gasto en distints organismes, en la Generalitat Valenciana, Generalitat Catalana i el govern d'Aragó. També ho feia en les nòmines dels dos germans del president Ximo Puig. És a dir, fins ara això està aprovat. Després, una altra de les coses que també ens ha llamat molt l'atenció és que Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana de Catalunya, diu que no sols té res que parlar en el Partit Socialista, sinó que a més els tindrà davant, és a dir, que pràcticament li declara una guerra oberta a Pedro Sánchez en cas de que vulguin anar a pactar amb ells. I altra cosa que també cal destacar és que l'Associació de Fiscals li recorda la independència de la Fiscalia a Pedro Sánchez, perquè ell en el debat pues, fa unes declaracions i l'Associació de Fiscals
i ho han llegit, no?
D'este dimecres, pues, el enfado de l'Associació de los Fiscales por las declaraciones de este miércoles del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que sacaba pecho asegurando que es el Ejecutivo el que controla la Fiscalía para juzgar a Carles Puigdemont en España. I ells volen deixar molt clar que són independents i que no van estar a l'abast de lo que diga el govern. I després, Una altra de les coses que a mi me llaman prou l'atenció va ser que el debat del dilluns, que tornem i recorrim moltes voltes a d'ell, era de homes, però ara este dijous tindrem el de dones. Vale? I n'hi ha, en les xarxes corre allò de serà distint amb elles? Bueno, pues tal vegada és, diuen que elles sí que siguin capaces de buscar una eixida al desbloqueig o al bloqueig que té este, sí, este país, que en realitat són persones que són totes dones, no és que hagués buscat en cada partit que siga la dona, sinó en la majoria són la número dos, però que sí que n'hi ha un gran interès en sentir aquest debat perquè consideren que aportarà més llum.
Que seran més resolutives igual, no?
Sí, que al final el debat del dilluns va ser pues un poc allò de la testosterona posada damunt de la taula i de lo que parlàvem de no arribar a acords. Aquestes dones que aniran al debat serà Montero per el PSOE, Pastor per el PP, Arrimadas per Ciudadanos, en este cas Montero de Unidas Podemos i Monasterio de Vox. Bé, jo la veritat que personalment tinc moltes ganes de sentir-les, perquè jo pense que elles sí que seran capaces d'aclarir-nos almenys les postures sense tindre que estar pensant què és el que diu el seu adversari o el seu contrari, sinó realment el que volen portar endavant.
I ahí pendents a veure el que dona de si aquest debat. I avui també convidats polítics en aquesta ja recta final de setmana electoral. Tindrem
sí,
dos.
Ahir vam tindre
Marisa
Saavedra de Unidas Podemos, que estava un poc preocupada perquè per lo del vot útil, per el fet de que se l'està jugant entre Vox i Unidas Podemos, perquè l'enquesta que ha tret són dos PSOE, dos pel Partit Popular i un Vox, i claro, ella està entre Vox i Unidas Podemos, la diferència és mínima. Con lo cual ella demana pues això, que vagin i que voten, que és l'única manera que podran haver ajudes socials i que no se'ls donarà tot als bancs tot el que ells volen, que se reclamarà els impostos que eren injustos i que no tenen per què cobramos. I cal recordar que en les anteriors eleccions Unidas Podemos en va traure 43.466 i Vox 37.483. Això vol dir que estan ahí. Sí que és veritat que el Partit Popular ne recupera un, però d'alguna manera és el que Ciudadanos ha perdut, o és el diputat que no traurà Ciudadanos. Ella recordava això i vol fer-nos conscients de que el que vulga apostar per Unidas Podemos que no se queda en casa i que isca a votar per a que ese diputat, ese quin diputat de Castelló no siga de Vox i siga de Unides Podem.
I suposen que a Sarta anirà en la línia contrària, que no, bueno, siga Unides Podem i que siga Vox el que isca.
D'ací un ratet tindrem a Sarta i li preguntarem. També tindrem a Sandra Julià de Ciudadanos i li preguntarem ixa enquesta que no la trau com a diputat. I seguís dient lo mateix. Si algú vol fer-nos arribar alguna pregunta, vosaltres gustosos de fer-los la pregunta a estos dos candidats. El pròxim, o el que vindrà avui, serà el de Vox i la de Ciudadanos.
Doncs, Susana, com sempre, moltes gràcies. T'escoltem d'ací no res, perquè se suposa que Sandra Julià ha d'estar al caure. Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética Doctora Encarna Sorribes conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica Doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Nosotros, si nos atrevemos a decir, o el consenso progre, o Vox, o nuestras tradiciones, o la fiesta del Cordero, o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo, queremos elegir, claro que decimos, o nosotros, o ellos.
Vota Vox.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil. Y empieza a ahorrar.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI! ¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Dins d'aquest espai de tradicions, anem a parlar amb un convidat que ja vam tenir fa uns dies. La setmana passada el teníem per així, per a parlar d'aquestes jornades d'Olla de la Plana. Però com avui està aquesta jornada popular, doncs volem que ens ho recorde i que ens faça igual un xicotet de balanç de com ha anat aquest primer cap de setmana de les jornades Mengem a Villarreal. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic al president de l'Associació Gastronòmica de Villarreal, Ximo Abril. Molt bon dia.
Molt bon dia. Pues,
com ha anat la cosa?
Este fin de semana, pues, com sempre, és fin de setmana de tot el que se prepara, sempre va una miqueta més suave, però lo bonico és que la gent te toca i te pregunte, ja ho has començat, i entonces ya, això ja... Se nota ja que la gent ja li pica una miqueta per vindre a provar-ho. I això és molt interessant.
Així que aquest primer cap de setmana és una miqueta més fluix, però a poc a poc encara en queden 3 setmanes per davant. Però tot i això, avui diguem està aquesta jornada gran i es comentaves que just vens ara d'arreglar algunes cosetes per a aquesta vesprada.
Sí, no, a nit ja vam estar en Caldimoni, en el nostre amic José, el fill de Pepe, pues vam estar preparant-ho con tots els anys, nosaltres fem una precuinaeta ahí i l'acabem de fer en la plaça, perquè si no tindríem que estarien els fogues en marxa per tanta gent, perquè allí l'any passat vam passar sobre quasi 1.000, enguany volem que vinguem més, perquè a més l'horatge ja no és com l'any passat que feia un fred que pelava, enguany jo crec que mos fa fred, però ja no és lo de l'any passat, jo crec que enguany vindrà més gent. I a més, jo crec que n'hi haurà de sobres per tots, que poden vindre mig Villarreal perquè ne van fer l'olla, ja veurem. Ja han dit als senyors de Càritas que se preparen un parell de calderos grans per si a cas sobra perquè se ho porten.
Clar, no?
Perquè, sí, allà vam estar allà i jo tinc ja, si me tires la mà, tinc un callo i que en tinc diversos de agarrar els gabinets i encara menys un altre i entre un i l'altre, pam, un altre callo.
Encara cap, no?
Sí, és que van ser molt, és a ser 15 quilos de naps, 15 de napicol, 20 de carlotes, 30 de queriguilles, 30 quilos de carn, 3 ossos de pernil, i els tesous, els cigrons, vale, igual, això, després d'haver-ho fet a nit, quinto del caldero, este, después lo fiquen en un grano.
Sí.
Y van a decir, ¿y cabrá todo eso allí? Y eso, que el perol es grande, ¿eh? El perol es mucho grande.
Uh-huh. Se busan a del esmán, se busan a la cosa del esmán.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que el año pasado, ¿sabes qué pasa? Que tenía chemios, enguáñanse cur de llanero. Sí. Ni haba caldo, ni haba todo, ni haba... Entonces, cuide, ya, ahora en que ve, mes. Y esta en que ve, pues mes. Ahora, para que ninguno nos diga res. Que ni haya para todos y que la gente disfrute de la dieta, que yo creo que en guay siempre... Matos todos los procuren ficar un detalle que uh-huh. no ha estado el año anterior, para sí. millorar y para cambiar también sabores y todo, uh-huh. que siga la original a un 80%, pero ahí si 20% le da una de sentidet. Uh-huh. Perquè sempre ho siga el mateix, ¿sabeu?
I enguany quin és aquest ingredient secret? O que ho descobrisquen?
No te ho puc dir. Si la gent quan pega cullera dic, ui, això fa gust de... a buscar.
O sigui, que per la de gent, que per la de gent ve l'olla, no? Que igual ahí topeten l'ingredient secret.
Bé, clar, sempre, uh-huh. Sempre n'hi ha persones que tenen un paladar exquisit i un nas que ja pot ficar el que vulgui és que te ho trauen. Diu, ja has ficat, pam, i si ja te trauen no toca ficar. Això m'encanta a mi, que la gent pues, vagi descobrint les coses. Uh-huh. I de molt te diga, tu eres sabut, però jo també.
Ja està, i si no és.
Sí.
A partir de quina hora, Ximo, poden anar venint a, suposem, els primers no, però sí. a fer cua, perquè molta gent haurà de fer cua.
L'any passat a les 6 d'Espai ja teníem gent allí. Va tot a les 6 d'Espai, que era tots els restaurants per estar allí, mm-hmm. cada que la paraula restaurant no m'agrada, però tots els que participants sí. que era allí pues, per preparar tal, perquè quan vingui el jurat fer-ho el més ràpid possible perquè no s'esperen tant la gent.
Uh-huh. Ai, sí que...
L'any passat va tenir un mig problemeta i se va fer una miqueta tarda i, claro, la gent pues, se va esperar una miqueta, però després a l'hora de repartir, com són tants repartint, en un moment se repartir de seguida.
Uh-huh. Així que això és un berenar sopar, no? Avui, quasi, perquè si allà a les 6 i mitja o les 6 ja l'està la gent fent cua i comenceu a repartir, berenar sopar de olleta no. de la plana.
Sí, no, és que a les 6 que demora tot.
Sí.
Se repartirà el jurat té que provar les totes, inclús la gran. La gran també la prova.
També sí, que ho vas passat. Dir, no?, que ho van demanar.
Sí, l'any passat ja la van provar i enguany ja parlat de l'agudo jurat i enguany també volen provar-la, he dit, no patiu que la provareu. Entonces, pues, claro, provar totes les olletes d'ixes, pues, dona una miqueta de temps. Per uh-huh. això se fan les 7 i algo, 7 i mitja. O sigui, aquí ha servit quasi un ben a sopar, ja se fa tard un ben a sopar. I n'hi ha gent que ja fa com a sopar. Uh-huh. I s'emporta la cassoleta que se menja ahir, la cassoleta va a casa. Diu, ja, diu, a sopa demà. A
I ja està.
El que tu vulguis.
Així no s'estalvien una cuina i una escura, com aquell que diu.
Ahí està, molt bé. Sí, no és, ja.
I també recordar aquest euret, no?, que és simbòlic, que havies comentat que tant de bo fora una miqueta més per ajudar més a la societat que ho necessita, a l'entitat que ho necessita, un euret, així que la gent que vinguin, no?, perquè en un euro tenen aquest pla d'olla, la cassola, i col·laboren en la gent que ho necessita.
Sí, jo crec que en este cas, pues jo un euro això no és res. Mm-hmm. Un dia un euro no res, ja. A més de la cassola, que la cassola ja val això de més.
Sí.
La cassola és que és la que paga l'Ajuntament i la regidoria de promoció econòmica mm-hmm. i tot està, enguany hi ha més de la nota de sabor, hi ha més col·laboradors enguany. Tenim també el que m'ho deixa la cassola, que és Isles, i el meu amic Ricardo, que em va descansar, que tenien la seva gastronomia cultural i taurina. Encara uh-huh. que el Ricardo pertenecia al nostre, també tenia l'altre. I que és que tu sí. jugues a les bandes, i no, primer vostre i després l'altre. Però és igual. Uh-huh. I el nostre amic Ricardo pues, ja va donar l'ordre que m'ho deixaven la cassola tots els anys i Matos és molt d'agrair que uh-huh. pensarà en nosaltres. I no, això sí. és... Sempre ho han dit, que és, uh-huh. va ser un bon... I a més el nostre amic Pepe el dimoni, uh-huh. que diu res. Uh-huh. Un altre pilar de la societat astronòmica. Que el tirem molt a faltar. Els dos tirem molt a faltar perquè tenen dos membres
puntals,
que
no?
m'ho ajudaven uh-huh. a tot. M'ho ajudaven a tot i a part, pues, dins de que érem amics molt dels jovenets, pues, tornes a faltar aquest tema.
Uh-huh.
És l'únic que... tapa una miqueta l'acte d'avui per nosaltres, però és igual, així estem nosaltres perquè vinga la gent que veren les sopes, el que tu has dit, i que se divertisca mirant-nos com nosaltres estem per allí menjant els calderos.
I també recordar, per últim, Ximo, per a no furtar-te més temps, que sabem que ja estàs allà al restaurant, que aquesta és la jornada popular, amb molta gent a la plaça, però que durant tot el mes continueu els restaurants, excepte Santa Caterina, que aquest dia és, diguem, sagrat també per als restauradors, per a que puguen... provar, no?, totes aquestes opcions que feu els 14 establiments participants.
Sí, també n'hi ha que dir que amb molts restaurants el Santa Caterina també dona el menú. O sigui, com a tots cinc cases, pues no crec que han fet un menú a part. Però igual, hi ha gent que no seu dona l'olla, perquè dona els aperitius més de som, més elaborats i tal, i dona després l'olla. Per això cada un és lliure de fer en sa casa el que crea per tu. Però és igual, tenc que s'anime, que vaig a provar-ho, que jo matos també en dilluns, que tenim festa, anem a provar els companys. I amb el bon entrar, és una alegria per ells i una alegria per nosaltres també.
Pues esperem, Ximo, que siga molta la gent que seguisca aquesta recomanació i que vagi molt bé aquesta vesprada, tot i amb molta feina, que també vosaltres dins de tota la circumstància ho pugueu passar bé.
I vosaltres, que esteu davant, podeu baixar i provar-la.
I ja està, no? Els que fan la tertúlia d'esports ja els direm que poden baixar i que tinguin...
Molt bé, gràcies.
Un plaer, Ximo, adéu, bona vesprada.
Igualment, Marcel.
Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, jamoncitos de pollo 800 gramos por 3,09 y patata 5 kilos por 3,29. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Hay una ciudad donde mi familia se atreve con las mayores aventuras. Mi padre se vuelve un científico. Mi madre una exploradora. Mi hermano un astronauta.
¡Wow!
Y yo puedo viajar al Ártico. ¿Y tú?
¿Qué aventura vas a elegir?
Ciutat de les Arts y les Ciències, la aventura del conocimiento.
Generalitat Valenciana.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología BlueLink, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Ven a verlo el día 8 a tu concesionario Hyundai Movicorea en Castellón.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Vila-real. Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila-real.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Les assumptes a la 92 puntos de la freqüència modulada. Durant els últims mesos, les últimes setmanes, hem anat parlant amb la gent de la Fundació Globalis, de diferents iniciatives, però diguem que arriba l'estrella, el protagonista, segurament, de cara al públic d'allò que fan, com és l'entrega dels guardons dels Premis Globalis. Per tal de conèixer, no sabem el nom, suposo que no caurà encara, que serà mig sorpresa, però ho provarem. Tenim a la directora de l'entitat, Maria Bemunt. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
El nom dels guardonats, no, almenys de les empreses que no són el Premi Trajectòria. No se pot dir, no?
Podem dir el Premi Trajectòria. Les empreses que han estat guardonades no. Van fer la reunió del jurat fa unes setmanes i el jurat és el que decidís, no? I al final es sap el dia de l'entrega de premis, sinó no té emoció. Si tu vas allí i ja saps si has guanyat o has perdut, no té cap tipus d'emoció.
Si algú no pot anar i això que fan un vídeo d'agraïment i vos ho envien.
No. Estan tots confirmats, tots els finalistes confirmats, venen el divendres. A partir de les 12 del migdia comencem, a les 11 i mitja ja obrim portes per a la gent que vulgui ja anar agafant seient i ahir es sabrà qui és el guanyador del primer premi i també dels accèssits. Accèssit normal, diguem, dotat amb 500 euros i un accèssit també de 500 euros per a una jove empresa.
Així que aquestes són els guardonats, les categories. Ara parlem del Premi Trajectòria, però sí, ens havies comentat aquesta xifra d'empreses que finalment són finalistes.
Mm-hmm. Tenim 8 finalistes enguany i són uns premis que sí que voldria agrair, no? Perquè aquests premis no se podrien donar si no fora per recolzament d'empreses, no? Del nostre entorn, com són Dolores Cortés, Multiòptiques, Vidres, Fundació José Soriano, Esmalglas Ítaca i Elite Cementos, i també l'Ajuntament de Vila-real i la Red Impulso. El que deia, són uns premis que són molt bons, que no es coneixen fins l'últim moment, i que són els finalistes els que tenen que acudir allí a la gala per a veure què és el que passa. I dona molta alegria, no? Perquè és molt diferent si ja vas a un lloc on saps que estàs guardonat. Una cosa és el reconeixement, no?, del Premi Trajectòria, que evidentment, no?, se pot saber i la persona guardonada ho sap i inclús aixina s'emociona en el moment del guardó, no? Però una altra cosa és els premiats que no saben se presenten a un premi i finalment acudixen allí no saben molt bé si per a rebre el premi o per rebre un premi de consolació. Jo sempre dic una cosa, al final també està bé, no?, que s'hagin presentat als Premis Globalis, perquè nosaltres tota aquesta difusió també la fem, no?, a la gent que es presenta. Aleshores, és molt important, no?, el acudir als premis i presentar-se.
I per què no? Si van allí entre tots, igual pot sorgir alguna altra idea, una nova opció de negoci.
I això és una altra cosa, no? Com nosaltres tenim, i això passa en el grup de networking que tenim, que parlant, al final surt una idea diferent a la que tens en el negoci inicial, no? De fet, hi ha una persona, per exemple, en el grup de networking que va començar fent una cosa i va entrar per esta cosa i poc a poc ha anat evolucionant i ha anat canviant i en l'ajuda de tots una miqueta també pues, ha anat canviant, no?, el seu model de negoci. I és interessant, no?, perquè al final són empresaris els que estan allí, els que lluiten igual que tu dia a dia per a portar endavant l'empresa i els que te donen els consells de l'experiència, no?
Que misteriosa estàs avui, entre que no mos dius els premiats i esta empresa que fa coses i ara fa unes altres coses, avui està Maria misteriosa.
No, però és que no puc dir els premiats.
Que no, sí que no, que ja
parlar del Premi Trajectòria.
Bueno, va, pues anem a parlar d'este i no anem a dir o no anem a insistir més en lo que no se pot. Sí, a un periodista vinculat a sí, òbviament ha saltat, no? Té repercussió i ha participat en mitjans de tot el territori, Julián García Candau.
Julián García Candau, el que vulgui saber els altres pot vindre divendres a partir de les 12 al Centre de Fires i Congressos.
Este nom raro que té. Sí.
Aleshores, sí que tenim el periodista esportiu Julián García Candau, és qui va rebre el Premi Trajectòria i és una persona que ha presentat enguany, a més, el seu últim llibre, Vila-real, Memòries i Contramemòries, que a més versa sobre la seva ciutat natal, Vila-real. És una obra que suma altres obres que ell ja tenia i comentar-te, Sheila, que ell també continua, encara que està ja retirat, no?, continua en actiu i és com l'il·luminista en Levante i en el diari digital La República de les Idees. O sigui que ell, com a periodista, continua col·laborant en els mitjans de comunicació.
I sí que està ja clar que tindrà que reconèixer la trajectòria, però a part, i suposem també per a donar una miqueta més d'empaque a aquesta entrega de premis, compteu en diferents ponències, en un parell, Emprender i Reubicar-se, i Be with Nature via Cyborg. Sí, bueno, no sé, tu d'anglès que me controles més.
A veure, ho diem en valencià, si vols, no? Que és més fàcil. Emprendre i reubicar-se, que és una conferència que donarà José Manuel Simarro, d'Arses Consultec, i explicarà als assistents en esta ponència pues, com analitzar, no?, habilitats i obstacles emocionals, aquells més habituals, no?, que ens trobem a l'hora d'emprendre, no? Aleshores, el que farà serà reflexionar sobre els principals riscos psicosocials que tenen els emprenedors i que afecten en determinats moments, no?, a la gent que posa en marxa un negoci i que l'impedeixen avançar professionalment. Per tant, per a aquelles persones que vulguin emprendre, aquesta conferència és bona, i per a aquelles persones que ja han emprès, que tenen empresa, també és bona perquè a vegades et veus, no?, et veus reflexat en aquests problemes, no? I José Manuel és una persona que ajuda molt bé psicològicament a tractar, no?, tot aquest tema de problemes. És graduat social, auditor sociolaboral, expert en seguretat viària i laboral i en riscos psicosocials. A més, ell és col·laborador nostre de la Fundació Globalis. És una de les persones que l'any que ve estarà amb nosaltres portant l'Escola d'Emprenedors i a més està dins de l'Invasat, on imparteix diferents xerrades formatives, no? El que ja el dota, no?, d'un grau de prestigi que a nosaltres ens agrada molt, no? I això serà la conferència de José Manuel Simarro. Són conferències molt curtes, no? Van a ser de 45, 30, 45 minuts i també tindrem el que tu dius, al Cyborg, a Manel de Aguas. La seva ponència és Connecta amb la naturalesa, Feste Cyborg. Ell el que s'ha implantat és un òrgan sensorial i el que li permet a través d'aquest òrgan és detectar els canvis de temperatura. Ell detecta els ciclons, els anticiclons, sap si va a ploure. Per tant, prediu l'oratge, no?
Està el genoll de la gent gran i aquest dispositiu.
Però això és un dispositiu que és un sensor, no? Diguem, un sensor. Igual que els sensors que es posen en les places per saber si passa molta gent o passa poca gent, o els sensors que es posen per veure si la planta té prou aigua o molta aigua o necessita més aigua, això és un sensor instal·lat en el propi cos de la persona. El porta Manel posat. En aquest cas és per detectar el que te dia, no?, el canvi de l'oratge, però hi ha uns altres dispositius que ajuden a la persona també en uns altres temes. Com n'hi ha una altra persona que està dins de la Fundació Cyborg de Barcelona i este xic el que té és identificar els colors. No els veu, ell no té gamma cromàtica, no? Té una gamma que és blanc i negre, no veu gamma. Aleshores, el que fa esta antena que ell s'ha instal·lat és sentir els colors. Aleshores, ell pot sentir prou més colors dels que nosaltres podem veure. Així que, al final, li corregís, no?, o li ajuda a una, clar, a una deficiència, no?, que tenia i que ella ha pogut curar gràcies a fer-se Cyborg.
Que sembla que siguin coses de futur o de però és que està implantat ja.
Està, i n'hi ha gent que gasta la tecnologia en el propi cos per millorar, no?, les seves competències. En aquest cas, Manel millora el tema de la previsió de l'oratge. Jo dic, este no té ningun problema, no?, pel matí quan s'alça.
Ha de ficar-se.
Jo dic, Manel, s'alça pel matí ja no té problema a l'hora de vestir-se. I després sí que un dels companys d'ell tenia este problema sensorial, no?, en els colors, i ara ja els, no els veu, el sent.
Que és important. I per ahir d'ahir, només per curiositat, no?, hi ha molta gent, pot anar perquè, és això, la gent en inscripció prèvia pot anar, accés gratuït.
És accés gratuït, s'inscriuen a la pàgina web de Globalis, www.fundacionglobalis.org, I també poden fer-ho per telèfon 964-054-522, 964-054-522, en horari d'oficina, o enviar un correu a fundacion@fundacionglobalis.org. Són els tres mètodes gratuïts per inscriure's. Jo crec que també ho podem consultar en xarxes socials. Si vols, ho poseu també en Ràdio Vila-real, en les xarxes socials de Ràdio Vila-real, i a més així la gent ho podrà veure. I no res, és fàcil assistir, i jo tinc molta curiositat, que tinc ganes de veure què és el que, com és el que porta i què és el que sent realment, perquè no sé com deu ser. A veure, entenc que no té cap problema per a dutxar-se o per a els dies que hi hagi més humitat i tal, perquè al final és saps? És tecnologia implantada en el cos. Aleshores, m'agradaria saber, no? Jo vaig a preguntar, eh?
Sí, home, per això, no? La teua vessant de periodista, el teu cuque de periodista continua ahí dins, així que l'has de traure.
Jo tinc que traure'l i jo li preguntaré a Manel de Aguas a veure si ens conta, no? Que com sent i com és això, no? De sentir el canvi de l'oratge.
Doncs si algú té interès també en conèixer i beneficiar-se de les preguntes que tu li pugues fer en obert o en privat, doncs que acudisca, que vagi molt bé, perquè suposem que esteu ahí en l'organització dels últims detalls, que no és fàcil, no? Tot i que puga semblar, no és fàcil.
Estem en el tema de detalls perquè nosaltres apostem molt per tindre una excel·lència, no? en tot, també en els actes que realitzem. Aleshores, este és un acte molt diferent. Jo no he vist de ningú cyborg per ací, per la província de Castelló, i la veritat és que avellia, no? que vingueren i que ja explicaren una cosa que està passant i que no és, que no som aliens a ella, no? I estem organitzant-ho tot, com te dia, per a que tot estigui al lloc i també per tindre una part de responsabilitat social. Nosaltres sempre donem un detallet i en este cas el detall va destinat a la investigació de càncer de mama en dones de menys de 35 anys. Els detalls que es donen, el que han costat, va financiada a això. Aleshores, també és una forma, no?, de que les empreses que et dia antes, Dolores Cortés, Multiópticas, Vidres, Fundació José Soriano, Elite Cementos i Esmalglas Ítaca, a més de col·laborar en Fundació Globalis, col·laboren en una altra segona responsabilitat social, no?, que els fa més grans, jo pense.
Doncs amb tots aquests ingredients arriba divendres de matí a partir de les 11:30 obertura de portes, i a partir d'ahí les ponències i l'entrega dels guardons, aquests 6 ja premis Globalis. Maria Bimunt, directora de la Fundació, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i parlem pronte segur de més projectes.
Moltes gràcies, estem contents, i sort a tots els finalistes.
Sí, aquí som, però no ho vaig a dir.
És fina mateix.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco Cetel MSAU hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web sisenred.es y contacta con nosotros.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ja estem amb Sandra Julià, candidata al Congrés per Ciudadanos. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Que sempre us porta novetats.
Alguna.
Recordem que la setmana passada va parlar de les presons, després ha fet eco de la notícia, és dir, jo per la meva part, que sigues dona i que sigues tan valenta de clavar-te dins de les presons i dimos les coses que no hi ha, pues me sent contenta, la veritat. I avui m'has comentat que heu fet una ruta. Dime, la ruta que heu fet i el que heu vist.
Ara vam fer una ruta per el nord, uh-huh. Vam estar mirant els avanços del Castor. Espero que no sigui una medida electoralista, sinó que realment la seien i se desmantele sense problemes de seguretat per als ciutadans. Vam estar també en Peníscola, sobretot en el top... A veure, n'hi ha que controlar el top Manta per a que els autònoms i els comerços puguen subsistir, perquè és un problema que a moltes localitats afecta i al final és un problema nacional. I vam estar també en molts pobles com Sorita, que tenim també una consejala allí molt valenta. Uh-huh. I la veritat és que vam estar parlant en ella, vam estar veient el balneari de Balma, vam estar mirant com la gent vivia en aquests pobles que són 100 habitants. Uh-huh. I sobretot ella la vam tindre que apoyar perquè en 40 anys només havien eixit de consejar els homes en el seu poble. Uh-huh. I vam tindre que apoyar-la per a traure una llista de 5 dones, perquè uh-huh. Se mani menys, de 3 a 5 dones. I vam tindre que pelear moltíssim, una perquè és que era una consejala i una altra perquè les dones que viuen en aquests pobles tan xicotets i tan apartats tingueren el valor de plantar cara a lo que n'hi havia fins ara.
De fer-se avant.
Sí.
Bueno,
perdona, també vam estar en el Parador. També vam anar a Morella, vam estar veient el turisme, perquè bueno, és la nostra bandera de turisme rural, Morella, allí dalt, i des de luego vam estar en el Parador, i pareix mentira que en el Parador tinguen allí el lletrero ficat, que ja no li queda ni pintura, de que s'han gastat 5 milions d'euros. 5 milions d'euros en un Parador que no existeix. La meva pregunta és, on estan aquests 5 milions d'euros?
Perquè si no està el Parador...
No, està el lletrero. Només n'hi ha un lletrero.
Mire, perdona que me riga, però és brutal.
Sí, no, jo tampoc ho sabia, no ho havia vist, sabíem la informació, però anar allí, estar mirant tot el poble, estar parlant amb la gent i veure només un lletrero que ha costat 5 milions d'euros, pues la meva contestació va ser, bueno, si l'empresa, que no vaig a dir el nom de l'empresa, però si la constructora del Parador fora família de les empreses audiovisuals del senyor Puig, pues pràcticament i separador estaria fet, però crec que està un poc abandonat de la mà. Uh-huh. Lo que la pregunta és, i esos 5 milions d'euros que hem pagat tots, on s'han invertit? Perquè a part de fer un subterrani, han començat a fer un túnel perquè puguin passar les màquines. Uh-huh. Però ja van. O sigui, n'hi ha un forat enmig la muntanya, baix de lo que és la iglesia, perquè puguem és començar a passar les màquines dins del poble, perquè clar, el Parador està justament en el centre, en la muntanyeta, uh-huh. I ahí està, o sigui, n'hi ha un foraet i en aquest foraet s'han gastat 5 milions d'euros, per tant és lamentable.
I no se li pot reclamar a ningú que mos diga on han anat a parar aquests 5 milions d'euros?
Pues mira, fa 2 anys ja, en el 2016-2017, ja vam reclamar en el Congrés, en la Comissió de Turisme, uh-huh. I ara l'any passat també van reclamar des de Ciudadanos, no només el Parador de Morella, altres en tota Espanya que estan paralitzats en la mateixa situació. Uh-huh. I la contestació del govern és que sí, que està el projecte, però estan esperant les licitacions, o les licitacions estan en procés. Però això és l'única explicació que ens han donat, però...
I els diners estan...
No, de diners no em vull parlar res. No ens han contestat absolutament res.
No estan retesos, no estan en una assignació especial?
Pues suposo que haurien d'estar en els pressupostos generals, però aquesta és l'hora que, com els pressupostos generals, també fa 2 anys que estan paralitzats, pues no sabem a veure en quins pressupostos generals ens han ficat. M'agradaria saber-lo en els pressupostos de Sánchez que a veure, que tampoc han tirat avant.
Pues el seu líder, Albert Rivera, el dia del debat sí que ens va dir ben claret que paguem 1.000 euros per espanyol, és dir, que això mos costa cada espanyol 1.000 euros. Uh-huh. Cada cas de corrupció, perquè Ara, nosaltres imaginem que 5 milions d'euros sí que estan en una consigna i que nosaltres que els tindran per construir-lo. Però si no estan, se tindran que traure. És dir, i tot això és un fruit, és fruit de que nosaltres paguem 1.000 euros i que vos costa cada un 1.000 euros.
Si la gent... jo sé que la gent està farta, perquè jo també ho estic. Estem farts de repetir tots els dies el mateix, de sentir tots els dies el mateix, de no veure ninguna solució. Però vull que la gent reflexione un poc a casa, perquè tots tenim la informació, però n'hi ha que reflexionar-lo a vegades per a un moment, perquè tots anem de pressa treballant i fent les nostres coses diàries, i pensar, a veure, només els casos de corrupció que hem vist en els últims 2 o 3 anys, tant del PP com del PSOE, que ací d'en Castelló també han eixit. Tots els casos en els ajuntaments que estiguen demostrats o no, que s'hagin anat a lluir o no, però que tots en els nostres pobles sabem qui ha fet les coses bé i qui les ha fetes malament, una altra cosa és que ho pugues demostrar. I tots els que estan eixint ara mateixa, que estan en procés, o els que eixiran, com l'ERE, que tenia que haver eixit ja la sentència ara aquestes setmanes, i no sé com, pues jo crec que l'han paralitzat perquè no s'interessa per eleccions, i és la meva opinió, isqueren i tots sapiren i es començarem a sumar els diners que s'han malgastat, que s'han gestionat malament, com pot ser el castor, els milions que ha costat, les desaladores, que si ara faig esta carretera ara entre jo i la torni a refer, que si ara cada vegada que hi ha un temporal en les platges, per exemple, se gasten una millona arreglant-les per no res, perquè després tornem a tindre un altre temporal i se'n va tot a pique, en més de fer un projecte de regeneració que dure a llarg plaça. Si tots aquests diners se sumaren, jo crec que totes les necessitats, tot el que ens fa falta en tota Espanya, en un any se fea.
Bueno, però en la regeneració d'un govern és on d'alguna manera la gent que ha defraudat o que no ha fet bon ús del seu càrrec se'ls demana responsabilitats.
Sí, però no s'ha fet mai.
En el cas de l'ERE sí que és cert que així dia la notícia de que el dia 7 es comencen a declarar.
Sí, però és que ho estan paralitzant des de fa anys. Perquè el cas dels ERE se sap des de fa molt de temps. I el problema en els casos de l'ERE és que han estat pues, gent molt... No només han estat polítics, han estat sindicats, han estat... administració,
hi ha molta gent implicada.
Igual que ha hagut en altres casos molt, molt importants, a veure, com és possible que també els bancs hagin anat a pique i hàgim tingut que rescatar nosaltres i aquests diners se tornaran, no se tornaran, que les carreteres se facin malament alrededor la Radial 3 de Madrid i resulta que com l'empresa que se ho ha quedat no trau benefici, pues ho té que tornar a quedar a l'Estat i tornar a licitar-lo i tornar-li a pagar a l'altre perquè ho puga mantindre. A veure, el que no pot ser és que traten els diners públics com si no foren de ningú, com si això fos una maquineta, tu feres els diners i no s'acaben mai. No perquè ells de les borxaques de tots. El que vull que reflexioni la gent és que estem hasta els nassos, i perdona'm que ho diga aixina, de que només fem que pagar, i la gent que té que gestionar estiga malgastant i que no li importa un pepino. Jo una vegada, de les últimes comissions, vaig tindre el secretari d'Estat parlant de les desaladores i parlant de les empreses que s'havien muntat, de les plaques solars, etc. I és que jo estava enfadada com una mona parlant en ell, dient-li que m'estava arruïnant a 5 municipis de tota la província, enfadada moltíssim, que eren, a veure, Moncofa té 6.000 habitants, Xilxes ne té 3.000, Oropesa i Benicàssim són un poquet més gran, però Cabanes, llavors, el que és molt menut, i que aquesta gent han de pagar només en Moncofa i en Xilxes, 1 milió d'euros a l'any del pressupost municipal. O sigui, que anem a eixir a 100 euros per mes per casa per poder pagar aquest gasto. La gent no té faena, la gent està vivint de lo que pot i damunt nosaltres anem a ficar-li uns impostos i tot el món pega cabotada. Jo crec que és vergonyós el que s'està plantejant. La gent té aquesta informació, el que n'hi ha que sentar-se i es començarà a pensar i ja està bé que tant PP com PSOE estiguen manipulant les enquestes també per a que assustara la gent i per tornar al bipartidisme.
Sí, perquè ens dona, en la província de Castelló, ens dona, el Partit Socialista se manté en 2 escons, el Partit Popular en recupera 1, per tant en tindria 2, i hi ha una pugna entre Vox i Unides Podem. En aquest cas, en aquesta enquesta, se deixen fora Ciudadanos.
Per supost, es molestem a tots. El que vull que tinga clar la gent és que nosaltres som un partit nou, som professionals, estem de passo, i el que no suportem de cap manera és que manipulen a la gent, manipulen la intel·ligència de la gent i sobretot visquen a costa de la gent treballadora i estiguen malgastant els nostres diners, perquè són nostres, no són d'ells, són de tots. Jo no me crec les enquestes, el que estan fent és manipular les tendències de vot. Jo li dic a la gent que tant PP o PSOE necessita un partit com Ciudadanos per a parar los espeus, perquè nosaltres no mos casem en ningú, ni en uns ni en els altres, intentarem pactar en tots perquè n'hi hagi govern i no n'hi hagi unes terceres eleccions, que per exemple Baldoví i altres d'altres partits ja estan dient que volen unes altres terceres eleccions perquè no els interessa el que estan traient.
Que anirem a terceres eleccions.
Entonces, jo ja t'he dit que mos estan tirant fora de tot el que n'hi ha, perquè li molestem al PP, li molestem al PSOE, perquè nosaltres no volem el bipartidisme. Nosaltres volem que n'hi hagi un centre al mig que puga pactar en totes les bandes, que puga tirar este país avant i, des de luego, parar-li els peus al que mane. Perquè quan tu estàs en el poder tens que tindre algú que te controle. I PSOE i PP l'únic que han fet ha sigut ara manes tu 4 anys i jo te doné el que puga. Ara manes tu, perdona, recorda't que jo les altres 4 anys te vaig enxufar a tota esta gent, ara enxufa maestros que si no se me'n van a casa. Entonces, per tant, ja està bé de tanta tonteria, ja està bé de burlar-se de la gent i nosaltres estem així per parar els peus a un i a l'altre i fer les coses conforme Déu mana.
Què tal l'aire en València?
Pues
per
molt
estar el
bé.
Líder del partit,
sí,
no?
Sí, sí, encantada de que mos visite, encara que Espanya és molt gran per a una persona. Va vindre ahir i vam parlar de les famílies, una de les coses que ningú altre partit en 40 anys ha fet. N'hi ha que parlar de les famílies, de totes. Vam tindre una representació de diferents tipus de família que n'hi ha i, per supost, portem medides en programa per a totes. Una d'elles és autònomos, ¿vale? Perquè hi havia una família que venia amb 3 xiquets, els dos eren autònomos i se les havien passat canutes per a poder criar-los i poder tindre una conciliació familiar. Lo que no està clar és que un autònom té que estar equiparat a un assalariat en moltes de les coses normals,
desbeneficis que
tenim. Per tant, sí que, per exemple, n'hi ha que tindre l'home i la dona per a poder estar en igualtat de condicions, pues obligar a paternitat i a maternitat fins, per exemple, 16 setmanes, i que després d'eixa paternitat o maternitat no se pague la quota d'autònoms durant 2 anys, per exemple. Per què? Perquè deix... A veure, en aquesta manera estàs fomentant la igualtat. La igualtat no és ficar-se darrere una pancarta, xillar i comprar-se una camiseta morada, rosa o verda o groga. La igualtat està en ficar medides per a que una empresa no te deixi de costat per ser una dona o estigues en edat fèrtil, conforme m'han dit a mi moltes vegades, o entre un home i una dona els dos puguen decidir qui se queda en casa, perquè al meu home li encanta estar en casa amb el meu fill, però potser no s'ho ha pogut permetir. Per tant, n'hi ha que ficar medides per a que tots puguem estar en igualtat de condicions, però ja t'he dit, el que més és són medides d'empleo, medides de beneficis fiscals, i això és el que val. Una altra de les famílies que van vindre era una xica que està soltera i va decidir, no té parella, i va decidir fer-se una fertilitat in vitro. I un altre dels problemes que tenim és que una dona soltera, de 30 i algo anys, fins als 40, te fiquen molts problemes perquè no tens parella, damunt era autònoma. Per tant, per què avui en dia una dona no pot tindre un fill si vol? És que tenim...
Però te posen problemes... Torna-ho a explicar-lo, Juli.
Sí, Sandra, mira, per exemple, tu vas a l'IBI, i a part de que no tens que tindre ninguna enfermedad crònica, no tens que haver passat per un càncer, no tens que tindre ningun problema de salut, a part, n'hi ha una cosa que a mi me fa risa, no, és que me dona impotència. El que no pot ser és que te demanen informes familiars, i si veuen que és una dona sola, és que no té parella, el primer que te pregunten és vas a poder viure, sobreviure? Perquè no tens parella? Perdona, és que a un metge això no li importa.
No, claro.
És que jo crec que el que te donen una fertilitat in vitro a una dona no té res que veure si està soles, té parella o no n'hi té. Jo crec que avui en dia som tots prou moderns per a decidir si una dona vol tindre un fill o no. esta chica no vull tindre en una altra parella, per què no pot tindre-lo a soles? És que no ho entenc.
I si és el model de família o els models de família que intenta explicar-nos Ciudadanos i ho fa cas per cas, perquè en este acte va ser un acte de famílies, de famílies.
Va ser de totes les famílies que avui en dia tenim en Espanya, en la nostra província, en la nostra comunitat.
Hem parlat de famílies autònomes.
Però molt bé.
Hem parlat d'una dona que...
De famílies monoparentals, que tinguen... A veure, les famílies monoparentals tenen que ser considerades com família numerosa. I les famílies avui en dia de dos fills també s'han de considerar com famílies numeroses, perquè la majoria ne tenim un i cada vegada menys, o cap. Per tant, n'hi ha que fomentar la natalitat perquè estem per darrere de totes les dates de la Unió Europea i n'hi ha que fomentar en medides sèries.
Sense dir noms, un dels cas que te va llamar molt l'atenció o que penses que deuries traslladar?
Pues mira, jo tinc molts amics homosexuals, gais i lesbianes que estan casats avui en dia o que són parella i que tenen un problema molt, molt seriós a l'hora d'adoptar un xiquet, o a l'hora de tindre un fill per gestació subrogada. El cas que vam tractar ahir, per exemple, se'n van tindre que anar a Estats Units per a poder fer-lo. N'hi ha moltíssima gent que està esperant en Ucrània. Jo crec que és lamentable que d'homes avui en dia puguen tindre un fill per gestació subrogada la gent que tinga diners i la gent treballadora que no puga dispondre de $150,000, per exemple, per a pagar la intervenció, no puga tindre-ho. Estem tornant a que els rics poden fer el que vulguin i els treballadors que vivim de 1.000, 1.200 euros de sueldo no. Per tant, nosaltres intentem favorir que la igualtat siga de territoris, però sobretot la igualtat siga de les persones. Este cas va ser, si tu el sents parlar, no va ser un acte polític, va ser un acte per a conscienciar a la societat de que tenim moltes classes de famílies, moltíssimes, i que totes les famílies compten, que totes les famílies tenen que estar en igualtat de condicions i que totes les persones som iguals. A mi me molesta moltíssim que me diguen que sóc dona quan estic treballant. Per supost, jo alço el cap de que sóc dona, però jo tinc ja certa edat i el primer treball en una taulellera que vaig tindre, vaig entrar de jefe comptable i me van pagar 5.000 pessetes menys que la persona que se'n va anar perquè jo era millor. I l'única explicació que me van donar és perquè eres dona. Des d'entonces vaig començar a pelear en que mos traten per igual, però no ficar-me darrere una pancarta, sinó canviant la normativa, canviant les lleis i conscienciant d'aquesta societat de que una dona val el mateix que un home. I ja no això, que les famílies del mateix sexe són tan vàlides com un pare i ma mare o la que jo puga tindre el meu home.
Quan la nit del debat electoral veus eixir els candidats i tots són homes, a tu què és el primer que te ve al cap?
Pues que estem molt darrere en puestos directius i en política. Estem molt per darrere de tindre la igualtat efectiva. Jo quan la vicepresidenta diu que el feminisme ja és suyo, m'entra algo perquè, a veure, jo sé el que les meves abueles han fet, el que les meues abueles han fet, el que ma mare ha fet, el que jo intente fer, i és un problema d'educació. Jo crec que en aquesta zona les dones hem donat molta batalla, hem cuidat de les famílies en molts moments, sense dones en aquesta província, en aquesta comunitat, perquè som més matriarcals que patriarcals, no haguerem fet res, i n'hi ha que donar el valor a la dona. Però és que no m'agrada, a mi no m'agrada que m'obriguin la porta, no m'agrada que me donen un tant per cent per a poder estar en política. Jo considero que lo millor que n'hi ha per canviar en aquesta societat és que parlem de persones. La que val i la que no se dedica a una altra cosa.
En el debat d'apunt, Sandra, tu eres l'única dona que hi havia.
Sí, i me vaig tindre que plantar en algun moment, me vaig sentir un poc ofesa. I el del senyor de Podemos, que també duen la bandera de feminista, li vaig tindre que dir que, per favor, que ahí era l'única dona jo i que ja estava bé de tratar-me com si jo fos idiota. O sea, perdona, però no. Va dir moltes coses sobre el Brexit, sobre economia internacional d'Estats Units i d'altres coses, i la veritat és que parlaven com si jo no existira allí. Bueno, el ministre no va a existir, perquè si tots van veure, la veritat és que el senyor Duque, en tot el meu respecte a la seva professió, és un enginyer validíssim, no? Un astronauta, a veure, treballar per a la NASA, anar a la Lluna, com a professió jo el valore moltíssim i és una bandera espanyola que ha estat per un món, però com a polític deixa molt que desitjar. La veritat és que això d'agarrar-se, no agarrar-se en sèrio el puesto que tens. Li vaig fer diverses preguntes sobre les universitats i m'hi va dir que
no anava en ell,
que no era suyo, que ell no sabia nada. Jo dic, pues, si tu eres el ministre d'Universitats i Ciència i no saps res, i dic, pues, no sé qui ho sabrà. Aixina és que aixina va a Espanya.
I, veure, Sandra, ara el dijous hi ha un altre debat i en este cas són tot dones. Per una part m'ha donat alegria i per l'altra part he pensat, jolín, primero los chicos y ahora las chicas. Bueno, pero después...
Sí, separació.
Después, no sé si que s'han sentit un poc estranys i han dit, bueno, pues ara chicas, ¿no?
Chicos y chicas, no sé, jo és que això me queda molt junt. Jo he sigut una persona que de veres, sempre he apostat perquè mos valoren a tots per igual. Jo és que veig a qualsevol persona i veig una persona. Me pot agradar, no me pot agradar... Però, a veure,
bueno, pues ara...
la veritat és lamentable que encara passen aquest tipus de coses.
Trauran jo, és número 2 de cada partit, són dones, i fija't que els analistes polítics i de màrqueting i tot el que més estan pues, volent traure d'aquest debat la llum que no van traure en el debat del dilluns, que eren tot homes. Perquè diuen que les dones... igual poden arribar a un acuerdo per desbloquejar la situació del país i també opinen ells, que també això m'ha llamat molt l'atenció, no sé.
A veure, està mal que siguem tot homes o dones, a veure, ha quedat aixina perquè cada un fica de líder, de president.
Tu estaves en el debat i eres una dona.
Una dona. Jo crec que, a veure, les dones tenim molta mà dreta. Jo crec que som un poc més diplomàtiques per lo general. Per lo general som un poc més diplomàtiques i sempre traem el que necessitem. A veure, si fa falta menjar, pues, ho soluciones. Si necessites comprar roba, ho soluciones. Organises casa, organises el món i organises l'estat.
I si n'hi ha que reclamar els diners del parador...
I si n'hi ha que reclamar els diners del parador o pelear-te perquè tot el món sàpiga que tenim les taronges més bones del món, pues, també estem ahí.
I perquè no mos facin pagar les desaladores, els preus...
Per supost. Entonces, som prou cabudes i jo crec que som un poquet més comunicatives i més diplomàtiques. Al final el que volem és que se solucionen les coses perquè estem acostumbrades a organitzar. Jo crec que fa falta que les dones donen un altre aspecte en el debat del dijous. Jo crec que sí, però també te dic una cosa, depèn de les persones, perquè jo conec a la senyora Lastra, conec algunes i la veritat, bueno, no sé què dir-te.
Si les coneixes de primera mà, és dir...
Sí, que... ja te dic que preferís parlar de persones perquè n'hi ha homes bons, dones bones, i n'hi ha de tot en este món. Jo crec que hem de pensar si les persones són competents o no per a fer una faena, si són límpies i són ètiques i la veritat dona igual que siguin homes o dones, estan fent separació en la televisió pública perquè estan fomentant la separació d'un debat d'homes i un debat de dones, que ha caigut aixina i no podem fer res perquè bueno, perquè els primers líders són homes i dones, però no li dones bombo i platillo, és que estàs fent una separació pública de que si els homes són millors o les dones són millors. No, perdona. Cada un té el seu caràcter, cada un té la seva feina, sí, i el que n'hi ha que ser bo és en lo teu.
Que la falta d'acord va ser per un excés de testosterona.
Bueno, sí, però és que n'hi ha dones en el PSOE que ne tenen massa, també. Com pot ser la vicepresidenta i la líder del grup parlamentari del PSOE. Però és que també pot ser, a veure, si veus a la dona d'Iglesias, bueno, pues també no sé què dite. Entonces, jo, o si veus també a la segona del PP, pues bé, jo crec que la testosterona l'han tingut tot el món, siga home o dona, i el que se dediquen és a marejar la perdiu, a no... has començat a treballar, a fer normes i a legislacions, i crec que ens estan venent el peix quan no toca. El que n'hi ha que és començar és a fer un govern, a ficar-se damunt de la taula i pactar medides, siguen homes, siguen dones, siguen un partit o siguen un altre, uh-huh. i es començar a funcionar i a treballar, perquè ara mateixa duem 8 mesos que el país està paralitzat. Per tant, sí que li dic a la gent que, per favor, no se quede en casa, que vaig a votar, que vote el que vulga o el que crega més oportú, uh-huh. que reflexione antes de deixar el vot i que pense què és el millor per a la seva família, per al seu poble, per a la seva comunitat, i que, no, que exercisca el dret que tenim tots, el dret a protestar en les urnes. Això és la moda d'això. Per favor, que no n'hi hagi abstenció, perquè si no al final els extrems, o bé d'esquerra o bé de dreta, se ficaran al mig i els extrems no són bons per a ningú.
I quan ens diuen des del Partit Popular, per exemple, en el seu cas, o des del Partit Socialista, que pot ser els altres casos, que necessiten el vot útil, vostè què els diria?
A veure, pues que han estat governant PP i PSOE 40 anys, que han tingut el vot útil en les mans i no han sabut fer absolutament res, pràcticament, ficamos en molts compromisos, estar en crisi, arruïnamos després, i la gent, a veure, el país ha funcionat perquè la gent segueix treballant. Uh-huh. Els autònoms segueixen treballant, la gent segueix treballant i tots ens apanyen. Ara mateix no hem tingut govern en 8 mesos i el país ha funcionat igual. Per tant, els polítics que han estat en 40 anys han tingut el vot útil i no han fet absolutament res per als ciutadans. Per tant, això de voto útil m'entra la risa. Però la risa. El voto útil l'han tingut en les mans i no l'han aprofitat. Per tant, que deixen passar a altres partits, com pot ser Ciudadanos, que nosaltres no parlem ni de voto útil ni de vota útil, per mi, qualsevol ciutadà, me vote o no me vote, és la meva responsabilitat i és a lo que vaig a treballar. I el dia que perga aquesta actitud, me quedaré en ma casa i deixaré la política.
Perfecte. Sandra Julià, molta sort.
Moltíssima sort a tots, sobretot als autònoms que avui hem estat pegant la tabarra en els autònoms per ací. Que tenim molta feina a
fer. Cuidar el teixit empresarial.
Sí, perquè són els que ens donen empleo als demés. Uh-huh. I n'hi ha que afavorir a la gent que treballa en nòmina, però sobretot al que te dona l'empleo també. N'hi ha que valorar-lo tot.
Molt bé, moltes gràcies, Sandra.
A vosaltres, encantada.
Estàs preparant el teu viatge de final de curs? Fins el 15 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria per a conèixer la història de Caixa Rural Vila-real i realitza un vídeo sobre l'entitat amb la teua classe. Formaràs part d'un concurs que et permetrà guanyar 1.500 euros. No dubtes, participa en el concurs de vídeos per a escolars de Caixa Rural Vila-real. Podràs emportar-te 1.500 euros per al teu viatge o qualsevol altra experiència. Informa't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Vila-real, 100 anys amb tu.
Radio Vila-real i el Vila-real Club de Futbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista vila-realenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón, o en el teléfono 964-788424.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
La España Viva está haciendo historia con Vox. Acompáñanos en la defensa de España. Vota Vox. Vota Vox. El 10 de noviembre tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Vota Vox. España. 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 Siempre. Siempre.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Una 25 en un horari poc habitual, però ens hem adaptat també a aquests protagonistes i a la seva disponibilitat horària. En setem el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de Juanpa Peñagolosa, que torna a reclamar la figura d'infermer escolar a tots els centres educatius de Castelló. Des de la FAMPA han recordat que es tracta d'una reivindicació històrica tant per part dels professionals de la salut com per part de les famílies de l'escola pública, el col·lectiu aquestes de les famílies que representa FAMPA. Els centres educatius, o que els centres educatius disposen d'un infermer, és una petició repetida per famílies, però no resolta, i per això diuen des de FAMPA tornen a reivindicar una major seguretat, prevenció i atenció sanitària en l'ensenyament obligatori. El col·lectiu de pares i mares va insistir en que algunes localitats de la província, com ho ha fet recentment Onda, han donat un pas endavant en aquest tema, i és el propi consistori, junt al Col·legi d'Infermers, el que fa possible que els centres educatius disposen d'aquesta figura d'infermer escolar. Segons la presidenta de FAMPA Peñagolosa, Sílvia Centelles, per a nosaltres la iniciativa d'aquestes localitats és un exemple a seguir que volem que es faci efectiva en tots els centres educatius i instituts de la província de Castelló. Per això, diu Centelles, no és la primera vegada que es sol·licita a l'administració la incorporació de personal sanitari en els centres educatius. De fet, diu, ho han fet en repetides ocasions i s'ha manifestat a la Conselleria d'Educació i també a la de Sanitat per a garantir una òptima atenció en els espais educatius en matèria sanitària. I parlem ara de l'Ajuntament de Nules, que juntament amb Facsa, l'empresa encarregada del servei de proveïment d'aigua en la localitat, es troben en un procés de finalització dels treballs de renovació integral de la xarxa de distribució d'aigua potable al municipi, un projecte que forma part del Pla de Millores de la Infraestructura Hidràulica de Nules i que també preveu la renovació de les connexions domiciliàries de la zona. Segons han explicat des de l'empresa, la iniciativa s'emmarca en el Pla de Transformació Integral que està portant a terme a l'interior del recinte murallat i que també inclou millores en la regulació i funcionament del sistema de distribució d'aigua potable a Mascarell. En aquest sentit, s'han instal·lat 1.864 metres de noves conduccions de polietile, així com altres 150 connexions domiciliàries en habitatges i 39 vàlvules de seccionament. L'alcalde i regidor d'Obres i Serveis, David García, ha destacat la importància d'aquests treballs, ja que es tracta d'una actuació molt important per al veïnat de Mascarell, ja que s'assegura el subministrament permanent d'aigua i, a més, també permet millorar el sistema de conducció. Aquest nou projecte completa, a més, la recent ampliació que ja s'ha realitzat de la xarxa de distribució d'aigua potable des de l'avinguda de la Senda Mitjana fins a la població de Mascarell. En l'execució de les obres s'ha instal·lat una nova canonada de 75, 90 i 109 mil·límetres que substituís l'actual de fibrociment de 50 mil·límetres. I ens quedem ja a Vila-real. Al voltant de 80 alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny, tant de València com de Castelló, han participat en el workshop que ha tingut lloc a la localitat, a Vila-real, amb el repte de plantejar solucions d'interiorisme innovadores i funcionals per a l'espai jove. El resultat d'aquesta activitat, que s'emmarca dins el conveni que manté el consistori vilarealenc amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, ha estat un total de 15 projectes en els quals s'han fet ús materials com la fusta o el material ceràmic crión. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha participat en la sessió d'exposició de les propostes que ha tancat el taller intensiu de dos dies que ha tingut lloc com a escenari la Biblioteca Universitària del Coneixement. Es tracta de la segona edició d'aquest workshop, ja que en la primera convocatòria el resultat va ser la decoració de la façana de la pròpia Biblioteca Universitària del Coneixement amb peces de crió en forma de flor de taronger. Una vegada presentats els dissenys, es procedirà a la seva anàlisi per part del professorat d'aquesta escola, així com per part dels responsables municipals i empreses que col·laboren amb l'objectiu de triar la proposta que en una fase posterior es puga plasmar de forma efectiva en l'espai jove. El consistori vilarealenc ha reeditat el conveni de 12.500 euros amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València amb l'objectiu de canalitzar el talent i la creativitat de l'alumnat i així oferir propostes innovadores d'arquitectura efímera i decoració en edificis i espais públics de la ciutat. I més educació, en aquest cas avui ha comparegut en roda de premsa la regidora de l'àrea, Aida Beteta, acompanyada per representants de centres educatius de la localitat per explicar els programes europeus Erasmus+, als quals s'han acollit els centres per a la formació de docents i també de l'estudiantat. Així doncs, representants d'Angelina Abad, José Soriano i Consolació, així com els instituts Francesc Tàrrega i Broc i Llop, han detallat les seues experiències en companyia de la regidora, que ha recordat que també Elies Miralcamp participa en un projecte europeu, en aquest cas respecte a mediació escolar. Beteta ha incidit en la importància d'una formació continuada per al professorat, que gràcies a aquestes beques Erasmus+, poden realitzar cursos de formació en altres països per a conèixer noves metodologies i així poder millorar dia a dia la qualitat de l'ensenyament. A banda, en el cas dels instituts, els alumnes també tenen l'oportunitat de fer estades a l'estranger i intercanvis per a millorar les seues competències lingüístiques, formar-se i també entrar en contacte amb altres realitats culturals. I fins així el repàs per a aquesta actualitat més propera. Fem una xicoteta pausa. De seguida anem amb el darrer dels convidats de la jornada. Parlem de nou de política, en aquest cas amb Alberto Asarta, cap de llista de Vox al Congrés per Castelló.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Vila-real, junto Colegio Pascual Nacher.
Servil en Vila-real. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real o llama al 653 20 42 94.
¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone.
tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Hoy voy a hablarte.
La moda que estás buscando para tus pequeños la encontrarás también en Canem, con alguna de nuestras marcas favoritas, como los Sanity Fossi, desde la talla 2 a la 16. Ven a conocer nuestro espacio Canem Kids en Villarreal y Nules y vístelos a la última y al mejor precio.
Es posible, incluso lo imposible.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología Blue Link, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Ven a verlo el día 8 a tu concesionario Hyundai Movicorea en Castellón.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junta a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Radio Villarreal y el Villarreal Club de Fútbol te invitan a participar en la primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
Recta final de protagonistes. Tenim en vosaltres a Alberto Asarta. Sabem que és el candidat per Vox de la província de Castelló. Molt bon dia.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo ha ido la campaña?
La campaña va muy bien. La verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados. La campaña ha ido muy bien, la verdad, francamente.
Bueno, nosotros estamos recibiendo muchas noticias. Yo sé que tú algunas no tendrás tiempo de verlas todas por el recorrido que tienes por toda la provincia. Pero yo voy a tocar una que ayer fue, pues eso, muy llamativa. Y hablaban de que Abascal mintió en la noche electoral respecto a el problema de la inmigración y los delitos de agresión sexual. Al día siguiente, en Espejo Público, a Iván Espinosa le preguntaron, y él dijo que no había mentido, que de hecho, si hay 10 españoles más por cada un inmigrante, que era una regla de 3, y que los inmigrantes son 3 veces más propensos a cometer agresiones sexuales.
Sí.
¿Nos invita a hablar esto del tema de inmigración?
Pues la verdad que sí, que habla hablar de del tema de inmigración, pero de la inmigración ilegal, además, porque la mayoría de estos delitos y de todos los delitos que se realizan por parte de extranjeros en España son realizados por inmigrantes ilegales, que es lo que Vox dice, que hay que devolverlos a su casa a todos, absolutamente. E incluso de los legales, los que cometan delitos graves, también hay que devolverlos a su casa, y los que cometan varios seguidos delitos leves, pues también hay que devolverlos a casa, porque significa, aunque sean legales, porque significa que no se adaptan a nuestras costumbres y a nuestra forma de vida, y no tenemos por qué mantenerlos aquí. El otro día, en el debate que hubo de candidatos a presidente del gobierno, pues Abascal hizo unas declaraciones al respecto de las agresiones sexuales, que son totalmente ciertas, pero que algunos medios y algunas tertulias han dicho que son mentira. Yo lo que les invito a estos tertulianos y a estos que han dicho que es mentira, que demuestren que es mentira, porque es muy fácil decir es mentira. Ahora yo lo que te pido es que me lo demuestres. Y nosotros, Iván Espinosa lo demostró claramente el otro día en su debate. Ayer, vamos.
¿Tan ilegal es un inmigrante que no tiene papeles y que hace irregularidades para Vox como los partidos que invitan al separatismo?
Por supuesto. Nosotros tenemos muy claro que hay que ilegalizar a los partidos, a las asociaciones y a las organizaciones no gubernamentales y a otras organizaciones que persigan la destrucción de la unidad territorial de España y su soberanía. Para nosotros la unidad de España es innegociable, innegociable completamente. Y es que además, si los ilegalizas, pues les dejas sin recursos. O sea, es que es del género tonto, sí, digamos, sí. El estar pagando a unas organizaciones que lo que intentan es destruir la unidad de España, y se lo estamos pagando entre todos los españoles. Eso no tiene ningún sentido. Mira, nuestra Constitución está basada en la realidad histórica de la nación española y establece la libertad y la igualdad de todos los españoles. Quiero decir con esto que la titularidad de esos derechos corresponde a los ciudadanos, no a los territorios. Que se pueda reformar, se puede reformar, pero desde dentro de la Constitución. ¿De acuerdo? El nacionalismo está violentando constantemente la Constitución, porque como decimos nosotros, sobre la unidad de España es innegociable, y en todo caso, si alguna vez hay que decidir algo, lo decidiremos entre todos los españoles, no con una parte nada más. El nacionalismo es una fuente de inestabilidad. Intentan arrebatar a los españoles una parte de su país. Y esto no lo vamos a consentir y no lo vamos a permitir. Por mucho trileo y muchas negociaciones y mucho diálogo que intente, porque hablan de diálogo, pero es que no se puede dialogar con gente que no quiere dialogar, con personas que no quieren dialogar, que se han empeñado en romper España, en romper nuestra Constitución y en saltarse todas las leyes que nos rigen para todos los españoles. Es necesario, pues, impedir que los enemigos declarados de España utilicen las instituciones con el único propósito de derrocar la nación y la Constitución española. Y en esa estamos nosotros. Además, en este entorno que ellos mismos han creado, estos partidos políticos separatistas, se han afiliado con ellos, se han unido a ellos grupos ecologistas, asociaciones folclóricas y culturales, movimientos feministas, sindicatos, agrupaciones de todo tipo. Quiero decir con esto que estos partidos separatistas cuentan con un entramado asociativo y cultural que les apoya continuamente. Por ejemplo, en el País Vasco, la ETA y las Herriko Tabernas.
Sí.
En Cataluña, Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Bueno, pues todo esto, igual que los partidos, estas organizaciones deben ser también, por ley, ilegalizadas. Y tenemos ejemplos en Europa. Tenemos ejemplos en Europa en países que defienden su unidad.
Sí.
Alemania, por ejemplo, todos los partidos que separatistas son ilegales, por ley, desde el año 2017. En Francia, el artículo 3 y el artículo 4 de su Constitución dicen: los partidos constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de soberanía nacional y a la democracia. Y en Portugal, que lo tenemos aquí al lado también, dice que no podrán constituirse partidos políticos que por su designación o por sus objetivos programáticos tengan índole o ámbito regional. Y nosotros estamos consintiendo aquí organizaciones, partidos políticos, asociaciones y demás que consumen los recursos de todos los españoles para dividir a los españoles y para separarse de España. Es que yo veo que es del género tonto, ¿no? Me parece a mí que no lo estamos haciendo bien.
Señora Sarreta, ¿cómo vio usted a su candidato? ¿Cómo estuvo Abascal en el debate?
Pues para mí estuvo muy bien, mirando de frente, hablando alto y claro y diciendo lo que los españoles saben que nosotros decimos y que quieren los españoles. La primera parte, digamos, del debate, pues actuó de una forma muy inteligente porque dejó que se pelearan entre ellos, izquierda y derecha, dentro de la derecha y dentro de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos un partido serio, que nuestro objetivo es España, que nosotros no somos trileros, que no somos mentirosos. Podremos estar equivocados en alguna cosa, o pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero miramos de frente a la cara, miramos a los ojos y decimos lo que tenemos que decir en cada momento.
Mire, las críticas de periodistas y demás, haciendo un gran repaso, todos coincidieron en que Abascal estuvo muy en lo suyo. Es decir, hubo que les gustó más y hubo que les gustó menos. Pero que él defendió en todo el momento lo suyo.
Muy bien.
Eso le puedo decir que desde mi rama, desde el periodismo, sí que es cierto que todo el mundo coincide en lo mismo.
Claro, aquí quiero hacer un apunte, si me permite, Susana. Y es que, primero, nosotros no tenemos mochila de corrupción ninguna. O sea, eso está claro. Estamos limpios. Segundo, estamos dando ejemplo continuamente desde que estamos en las instituciones. Nada que reprochar y nos están mirando con lupa. Tercero, nosotros no pretendemos ser políticamente correctos. No se puede dar gusto a todo el mundo. Nunca llueve a gusto de todos. Y nosotros somos fieles a nuestros votantes y, sobre todo, fieles y leales a España. En todos nuestros planteamientos. Siempre en el marco, como creo que lo he dicho alguna vez aquí también en tu radio, en el marco de la legalidad, de la unidad, de la libertad de todos los españoles y de la igualdad de todos los españoles. En ese marco nos movemos nosotros siempre. O sea, todas nuestras propuestas van en ese marco y no se separan de esos cuatro principios básicos.
Señora Sarta, nosotros aquí en Villarreal tenemos una concejala que forma el consistorio que es mujer. ¿A usted qué le parece que la noche del debate fueran todos hombres?
Bueno, y la noche del debate de los portavoces eran cuatro mujeres y tres hombres. ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso? Si no hay ninguna candidata de los partidos que todavía sea una candidata para ser presidente del gobierno, pues es porque los partidos, pero eso no es una cosa de vos, es una cosa de cada uno de los partidos y de los españoles. Llegará un momento, y va a llegar seguramente, en el cual tendremos mujeres presidentas.
¿Usted está rodeado en su partido por muchas mujeres?
Y muy buenas.
Pues esto.
Y muy buenas. Que están trabajando duro, que están trabajando bien. Aquí tenemos nuestra concejala, el único concejal que tenemos en Villarreal. ¿No?
Bueno, ha salido ya a nivel nacional y todo.
Claro.
O sea, que ha tenido repercusión, ¿eh?
Claro, sí, sí. Sí, nosotros no discriminamos para nada absolutamente, al revés. Potenciamos a la mujer porque de no hacerlo, fíjese, si es que le dan muchas vueltas a muchas cosas que no tienen vuelta de hoja. De no hacerlo estaríamos eliminando a la mitad de la población, que es un recurso tan útil como la otra mitad, la de los varones, la estaríamos eliminando. O sea, nosotros contamos con todas nuestras mujeres. Pues claro que sí. Pues claro que sí, las apoyamos y las empoderamos y todo lo que haga falta. Que solamente eran mujeres en el debate y tal, bueno, pues la próxima vez a lo mejor son cinco mujeres.
Perfecto.
Mire, esto de los cupos no lo entendemos muy bien nosotros.
Dicen que Abascal llega a una recta final muy reforzado y que lo ha reforzado mucho el conflicto catalán.
Estoy de acuerdo, porque si se hubieran tomado las medidas que nosotros proponíamos hace un año y pico, pues posiblemente no hubiéramos llegado a este terrorismo callejero que tenemos ahora mismo. No hubiéramos llegado a esto. Y la gente, las personas, los ciudadanos se han dado cuenta de que con Vox la cosa sería bastante diferente. El respeto, por ejemplo, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese respeto que no se les tiene, que no se les ha tenido, pero ni por las instituciones ni por esos ciudadanos terroristas, porque son terroristas auténticamente, estos de los CDRs. Nuestra policía ha estado con una mano detrás en la espalda y con la otra, pues, flojitos, porque no podían hacer más, no les dejaban hacer más. La Guardia Civil ha estado a 300 metros preparada y tampoco ha actuado.
Bueno, el conflicto sigue, ¿no?
El conflicto sigue, ya lo hemos visto ayer con los premios Príncipe de...
Princesa de Gerona.
Lo hemos visto. Que es su majestad el rey, que es el representante, el jefe del Estado de todos los españoles. Estaba allí. Y eso, pues no se puede consentir. No se puede consentir en el Estado. Yo espero que podamos hablar un poco del voto útil también, si le parece,
cuando llegue el momento. Tenemos tiempo. Pero antes me gustaría darle un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que ayer estuvo Abascal en Dos Hermanas.
Sí.
Mire... Dos Hermanas, y yo lo conozco bien, aquel sitio, porque además a mí Andalucía me encanta y me gusta mucho, sobre todo ir en verano porque la gente es muy cariñosa. Dos Hermanas ha sido la cuna del Partido Socialista.
Correcto.
Mire, de allí es el padre de Felipe González. Y sorprendentemente, para mí, yo sé que para ustedes no, llenó, pero llenó de llenar. Y además se puso como reto que él va a cambiar esa cuna.
Pues me parece muy bien. Es que donde va Abascal siempre llena. Aquí en Castellón concretamente, ahora hablaremos de Dos Hermanas, pero en Castellón también llenó. 4.000 personas, eso no se ha visto nunca en Castellón. Ningún mitin de ningún dirigente, de ningún líder político. ¿Qué pasa con Abascal? Abascal es un hombre que ha sufrido en sus carnes, por ejemplo, el terrorismo, que está convencido de lo que dice, que su objetivo, que su norte es España, que no quiere una política partidista, que quiere una política, dice, como dicen, en la que quepamos todos, pero con orden. Y, sobre todo, lo que mueve son sentimientos en las personas. Mueve emociones. Y son emociones y sentimientos que ahora mismo en España son muy necesarios, porque la gente está muy desencantada de la política.
Bueno, pero ustedes estarán contentos, porque ahora sí vamos a las encuestas.
Nosotros estamos encantados, pero lo de las encuestas, ojo, que hay que verlo.
Mira, la última encuesta de aquí, de la provincia de Castellón, que es la que vamos a hablar, le da dos al Partido Socialista, conserva los dos el Partido Socialista, el Partido Popular gana uno, y Ciudadanos es el que cede el escaño a Vox.
Sí. No,
yo creo que estaría...
Ciudadanos no cede el escaño a Vox, cede Ciudadanos o lo cede Podemos, uno de los dos, porque Podemos también tenía un escaño.
Sí, pero en este sentido, como resulta que dicen que Ciudadanos ha tenido una caída estrepitosa,
sí,
que Unidas Podemos se mantiene, pero que aquí ha subido ha sido Vox,
sí,
la interpretación que hacemos es que de alguna manera los votantes de Ciudadanos, desencantados primero del Partido Popular, y se fueron a Ciudadanos y ahora desencantados de Ciudadanos están engrosando el partido que usted encabeza.
Vox. Ese es un tránsito que lo hemos realizado muchos, o que lo han realizado muchos, ese tránsito. Porque al final nos hemos dado cuenta y se han dado cuenta de que de otra manera es votar siempre a lo mismo y hacer siempre lo mismo. Si estamos descontentos, pues habrá que cambiar alguna cosa. No es como el que no le va bien el negocio, pero ahora, hace dos años le iba bien, y dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y digo, pues igual que hace dos años y me iba bien. Dice, sí, pero ahora te va mal, ¿no? Dice, sí, me va mal. Dice, pues algo tendrás que cambiar, digo yo. Pues eso es lo que nosotros decimos también. Mire, yo hoy he visto algo que no me ha gustado. O sea, no me ha gustado nada porque es jugar con trampas, es no jugar limpio. He visto una noticia que ha llegado por las redes del Partido Popular que dice: todos los votos que no sean para el PP serán para Sánchez. Eso es falso completamente. Eso es manipular a las personas. Ahí están diciendo que el voto útil son ellos. Y yo les digo que el voto útil no son ellos. Ellos son trileros y embusteros en lo que están diciendo. El Partido Popular, igual que el PSOE, que el Partido Socialista, han tenido incluso mayorías absolutas y no han hecho absolutamente nada en algunas cosas. No han sido fieles a sus votantes, no han cumplido las promesas electorales. Y ahora quieren recoger nueces de donde las han dejado caer en otras ocasiones, porque como digo muchas veces, nosotros no les hemos quitado nada, nosotros hemos ido recogiendo lo que ellos han dejado por el camino, porque no han sabido atender ni dar voz a muchos españoles y porque no han cumplido sus promesas. Juegan sucio. ¿Pero por qué juegan sucio? Pues juegan sucio porque tienen miedo. Porque tienen miedo. Ve cómo nuestro partido está teniendo cada vez más aceptación. Cada vez estamos subiendo, por lo menos en las encuestas, y tienen miedo. El voto útil, a ver si lo explico bien. El voto es lo único que tiene el ciudadano en su mano para elegir a sus representantes. Y yo, y usted, y cualquiera, no le daría su voto, yo no se lo daría a alguien en quien no confío. Y el Partido Popular ahora mismo no es de confiar. Desde mi punto de vista lo digo así claramente. He ido siendo suave siempre con estos asuntos, pero ahora ya no. O sea, llega un momento que llegas al hartazgo ya porque ves que no están jugando limpio, que están diciendo mentiras, que están intentando manipular a la población de derechas. De derechas. Mire, ellos dicen que nuestros votos la otra vez se fueron a la papelera. 37.400 votos en las elecciones de abril. No se fueron a la papelera, se fueron a engrosar los 2.600.000 y pico mil más para llegar a los 2.700.000 votos que tiene el partido Vox, el proyecto Vox en España. Que eso es lo que le da fuerza a nuestros representantes para seguir trabajando con ilusión. No se fueron a la papelera. Y yo les digo a ellos, digo, oiga, si de los 13.000 que le sobró para el segundo escaño, nada más que me dieran la mitad, el escaño hubiera venido a Vox y no hubiera caído en Podemos, que fue el que... El último escaño fue para ellos,
sí,
en las elecciones anteriores. O sea, que no vengan vendiendo motos que no son verdad absolutamente, que no manipulen a las personas, que las personas tienen que votar en conciencia, que es lo que nosotros decimos, con toda la honradez del mundo. Oiga, usted vote en conciencia, pero lo del voto útil no haga ni caso, porque en todo caso el voto útil es Vox, que es un partido serio, es un partido que no tiene mochila de corrupción, es un partido que es fiel a sus votantes y es fiel sobre todo a España, y que por norte tiene España. Por norte tiene España, y eso lo vamos a mantener. Y estamos dando ejemplo en todas las instituciones. Así de claro lo estoy diciendo.
Pero
vote a Vox.
Yo creo que, de alguna manera, lo que ellos le piden a sus votantes es que si no votan al Partido Popular, lógicamente se corre el peligro de que el partido de izquierdas de Unidas Podemos sume, como ocurrió la otra vez, y que entren ellos y no entre Vox. Ellos lo que argumentan, no que vayan contra ustedes, sino que lo que piden es que el escaño suba al escaño, no suba el escaño de Unidas Podemos.
Yo lo leo,
creo entender, ¿eh?
Sí, pero
usted...
Yo lo leo de otra manera. Yo lo leo de otra manera completamente diferente. Yo, a quien se dirigen realmente a todas personas indecisas y desencantadas con el Partido Popular y con la derecha española, que están dudando, ese 12 y pico % que hay de dudosos, que están dudando si votar a Partido Popular o votar a Vox. Va dirigido a esos. Los que están convencidos de Partido Popular están convencidos. va dirigido a los indecisos. Yo lo leo así, lo veo así en esta este asunto.
En caso de
y desde luego me parece, o sea, es que es inadmisible, o sea, es inadmisible. Yo no sé por qué, a lo mejor yo como no vengo de la política, que vengo de otro mundo.
Sí, yo creo que usted está un poco ofendido porque le parece una deslealtad.
Me parece una deslealtad con los españoles y con ellos mismos, además, porque eso yo creo que no les va a beneficiar, además.
Mire, es que resulta que no va a sumar ni el bloque de izquierdas, o sea, está muy igualado. Entonces, posiblemente haya que haber pactos entre la izquierda y la derecha. Usted, entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿tendría alguna preferencia o...?
Esa es una pregunta complicada, porque eso hay que ver después. Hay que esperar al 10 de noviembre. Lo que tenemos claro nosotros en Vox es que nunca pactaremos con Sánchez. A Sánchez hay que echarlo del gobierno, hay que echarlo de la Moncloa.
Mire, y si a usted le plantearan...
Le voy a dar mi opinión personal, si quiere.
Sí, sí. Si a usted le plantearan, mire, absténgase, porque si no, no desbloqueamos al país, que gobierne el Partido Socialista, pero sin Pedro Sánchez.
No sé, yo, vamos a ver, yo ahora mismo acabo de llegar en política y no entiendo muy bien los tejemanejes que se llevan, ¿no? Yo vengo de otro mundo en el cual, pues, la honradez y mirar al frente a las personas y decir las cosas como son, pues, predomina sobre todas estas cosas. Entre otras cosas porque estás jugando con vidas humanas, ¿no? Lo que nosotros tenemos claro, muy claro, es que con Sánchez no vamos a pactar jamás. Que no vamos a facilitar nunca un gobierno de Sánchez. Jamás. Entre otras cosas porque es que no para de insultar, no para de insultarnos y no para de decir cosas que no son verdad. Porque este hombre no dice una verdad seguida, no, dos verdades seguidas no las dice. Enseguida está mintiendo.
¿Ustedes siempre cuando hablan en sus mítines hablan de con honradez y con el corazón en la mano?
Sí.
Hablan, llevan la lealtad por bandera.
¿Sí? ¿Sí qué?
Sí. ¿Lo hacen así, de esa manera?
Así lo hacemos, de esa manera, clarito. Y puede ver los mítines que estoy dando yo en las diferentes poblaciones de aquí. Y desde luego lo hacemos así. Y a mí nadie hasta ahora me ha dicho que lo esté haciendo mal. Al revés. Cada vez tenemos más personas que se acercan a nosotros, que te dicen claramente que te van a votar, que antes votaban al PP y ahora te van a votar a ti. Por eso cuando hablan del voto útil, yo digo que el voto útil somos nosotros. Somos Vox.
Señor Alberto Asarta.
Dígame.
Micrófono.
Sí.
Pida el voto.
Pues bueno, voy a pedir el voto para Vox, pues porque como a lo largo de toda esta entrevista, pues he dicho que somos un partido serio. Es un partido que pretende poner orden donde hay desorden y controlar donde se ha instalado el descontrol en España. No tenemos ninguna mochila de corrupción. Nuestro objetivo es el bienestar de todos los españoles en una España en la que quepamos todos, mirando al futuro y no al pasado, como están haciendo el señor Sánchez, levantando rencores y odios que están ya más que superados. Más de 80 años han pasado ya y seguimos con la misma matraca todos los días. Es la única manera de que ellos salgan en televisión todos los días, debe ser, porque no tienen otros argumentos. Una España que se sostenga sobre los cuatro pilares básicos que le cité al principio, que no son otros más que la unidad de España, innegociable, la libertad de todos los españoles, la igualdad y la legalidad. Nosotros no vamos a imponer nada desde el Estado, desde el gobierno. No vamos a imponer absolutamente nada. Cada uno es libre de pensar, de hacer, de decir. Pero tiene que comportarse de acuerdo a unas reglas y unas normas que nos afecten a todos los españoles. Y todo ello con el sentido común. Queremos acabar con todos los chiringuitos, los pesebres y las redes clientelares que consumen mucho y producen muy poco. Hay cantidad de subvenciones en España que se van por todos lados. Es como el agua que te cae en la mano, que se cuela y no sabes a dónde va a parar, ¿verdad? Pues es lo mismo. Y que lo único que consiguen es tener el voto cautivo. Porque mientras estén con la derecha anterior o con la izquierda anterior, con el PP o con el PSOE, van a seguir manteniendo esos chiringuitos, van a seguir teniendo ese bienestar. Nosotros queremos acabar con todo esto, pues porque no estamos precisamente en años de bonanza, ¿verdad? Es un partido, como dije, que somos fiel a nuestro programa, fiel a nuestros votantes, fiel y leal a España, que es lo importante para todos. Nuestros representantes son un ejemplo. Hasta ahora nos están mirando con lupa y no encuentran nada que reprocharnos. Y por todo ello, pues digo que hay que votar a Vox. Y lo que sí que le pido a todas las personas que de alguna manera simpaticen, empaticen con nuestro proyecto Vox, que por favor que no se queden en casa. Tienen todo el domingo para ir a primera hora, última hora, mitad del día. Que vayan todos a votar, porque la izquierda se está movilizando. Una de las cosas que estamos diciendo de las encuestas es que no podemos fiarnos de esos resultados tan magníficos que nos están dando, porque posiblemente sea una intoxicación de la izquierda para movilizar a su gente, precisamente para decir, que vienen los fascistas. Mentira colosal, ¿verdad? Pero bueno, que viene la extrema derecha, otra mentira colosal. Somos la extrema necesidad para España. Pero los están movilizando en ese sentido. Los están movilizando en ese sentido. Y nosotros tenemos que salir ese día. Todos los que simpaticen con nuestro proyecto, aunque tengan alguna duda, aunque que salgan a votar, que es la única manera de contrarrestar a esta izquierda, que saben que cuanta menos abstención haya, va a ser mejor para la izquierda. Por eso tenemos que ir, que haya menos abstención, pero que esa menos abstención esté repartida. Sí. Por favor, muévanse, salgan, vótennos, porque creo que somos el partido realmente necesario ahora mismo para España. Es un sistema de contrapesos y nosotros vamos a hacer el contrapeso. Vamos a ser una oposición fiel a nuestros votantes y leal a España. Voten vos, por favor.
Bueno, pues si tuviera que sacar un titular, me quedaría con lo de la extrema necesidad. Es que ha sido una frase que casi podían convertirlo en un eslogan.
Ese eslogan, ya me parece.
Señor Alberto Asarta, encantada de que haya estado en esta casa. Y a partir del lunes contaremos qué ha pasado.
A ver qué ha pasado. Ojalá sea todo para bienes.
Muchas gracias,
Susana. Gracias por todo.
Recta final de protagonistas.
Ahora quieres vengar la muerte de tu escote. Ese me llamarás, no saldrás de tu coche. Durmiendo en el portal, fumando pasas las noches. Tonteas con facilidad para salir a flote. Septiembre no está tan mal si recuerdas.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Se ha divertido, mañana me paso a las 12. Quiero